Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que ja sabeu, com tots els dissabtes, arriba carregat de continguts. Avui començarem parlant, com sempre, d'educació i criança i també de temes d'adolescència, parlant directament amb joves. Tindrem la secció de l'especialista on parlarem sobre com emprar les rutines d'aula per motivar l'alumnat. No faltarà la nostra tertúlia avui sobre un tema ben interessant. Pares i mares s'esforcen per garantir èxit acadèmic en els fills, per cobrir les seves necessitats emocionals, però se'ls ensenya a conviure? Avui farem tertúlia amb pares, mares i especialistes. I a l'Espai Juvenil parlaran sobre com reaccionen diferents generacions davant diferents situacions. Ho farem amb un test ben divertit. Com sempre, també descobrirem iniciatives relacionades amb educació i criança. Avui aquesta missió, però, durarà una hora per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar la segona hora de No Venim amb Manual el diumenge matí i també el servei a la carta. Preparats? Idò, arranca ja No Venim amb Manual. Avui No Venim amb Manual, volem fer un contingut dirigit principalment a docents. Volem parlar d'emprar les rutines d'aula per motivar l'alumnat. I si parlant d'educació, hem de comptar amb en Bruno Cabanelles, que és docent formador i divulgador. Bon dia, Bruno, com estàs?
Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
Molt bé. Avui fem un tema més dirigit als docents, com comentàvem, però també és important informar a les famílies que ens escolten. Per tant, el primer que te demanarem és què és una rutina d'aula i per què és important.
Val, una rutina és allò que se repeteix de manera sistemàtica, de forma habitual, no? I per què són importants? Perquè tot allò que anan repetint, si l'alumnat s'ho aprèn o ho sistematitza, no ho han de tornar a recordar. I per què em dic això? Perquè un dels grans problemes que tenim a l'aula, a l'escola en qüestió, és el temps. Aleshores, això ens permet ser molt més eficients. Per tant, si traïm o som més eficients en aquest aspecte en gestionar les diferents tasques, això farà que tinguem més temps per a altres tasques més complexes, com pot ser ensenyar, aprendre o experimentar.
Explica'ns una miqueta amb exemples quines són les rutines més habituals en les diferents etapes educatives, infantil, primària, secundària...
Clar, aquí volia puntualitzar que dintre d'aquests exemples que ara vos donaré, volia fer un canvi de mirada, perquè si no només mos fixam en ser més eficients, aquestes tasques en el final perden rellevància o poder, no? En qüestió, si aquestes rutines que ara vos poso d'exemple, com ara passar llista, o quin temps fa i quin dia de la setmana som avui, que feim a infantil, o recordar els noms dels alumnes de la classe, com altres rutines que puguem fer a un primària. El clàssic de passar llista se manté fins i tot fins a secundària, és un clàssic, sí, però d'altres s'han carregat dels materials o s'han carregat d'endreçar la classe. Són diferents rutines i rols que podem adquirir, ja sigui en aquest cas més de cara a primària i secundària. Però en qüestió, això el que mos fa és eficiència. És que cada un sàpiga quina és la seva tasca perquè d'aquesta manera no ja hem de repetir cada cop el que hem de fer. Sí que és cert, que sempre des de l'aula abogam que és responsabilitat de tots i totes i no de s'encarregat. I això també és un altre tracte important. Però amb això volia lligar-ho amb com podem fer que aquestes responsabilitats puguin també esdevindre aprenentatge. És a dir, com podem reflexionar o donar-li un valor afegit a algo rutinari. Després he de donar alguns exemples, però anem a veure com hi poden guanyar per una banda en qüestió de temps i si alhora poden aprendre més, això ja seria genial. I donaré algun tip, almenys que a mi me funcionen, per a veure si algú ho pot aplicar també.
Molt bé. Ja ens comentaves que les rutines, per exemple, passar llista, ens indiques que ens podries donar algunes estratègies també per motivar l'alumnat, no?, a través d'aquestes tasques quotidianes. Quines propostes ens fas, Bruno?
Clar, anem a veure, no? Un infantil, un cicle inicial o mitjà de primària, perquè aquesta típica rutina de quin temps fa, que mirem passar finestra, no li fem o li atribuïm un rol que va un punt més enllà, que és l'home o dona del temps. Per tant, perquè aquell dia no només mos dirà quin temps fa, sinó sa previsió de demà i com ell o ella ho ha esbrinat. És a dir, ja que haurà de fer això de forma sistemàtica i a tots mos ajuda, per què no aprofundir i puguin investigar i trenguin sa pàgina web de SciMed accessible o tinguin ses imatges i expliquin com han deduït o quins tipus de núvols hi ha? És a dir, com podem lligar algo rutinari amb un aspecte algo més complex i vinculat amb ses competències i, per què no, els sabers i aprenentatges que hauran d'anar treballant. Val? Per tant, aquest seria un petit exemple. Un altre és que, com us he comentat abans, el tema de rols. És a dir, rutina és encarregat, seria la paraula típica que utilitzam. En canvi, si anem a un punt més enllà, és la funció de rol. Moltes vegades tenim s'encarregat del missatger o s'encarregat de si hi ha hagut problemes, no? Aleshores, jo tinc, per exemple, el rol del Superman i Superwoman. Ets encarregat que durant aquella setmana, normalment són dos o tres, val? Perquè així entre ells també són un cop de mà, mos expliquin problemes, situacions conflictives i, per què no, situacions que realment han funcionat molt bé, és a dir, que volen destacar a sort de pati, a sort de menjador, que solen tenir molts de conflictes, o, si més no, en les interaccions amb aquests alumnes, on ells són els encarregats de recollir, entre comilles, les situacions problemàtiques, però alhora d'ajudar-los a solventar-los. Fixa quin rol de fer aquest canvi de mirada que ets encarregat de dir, per dir alguna cosa, passar llista dels problemes, que perdona l'expressió, però moltes vegades era el rol de sacusica, que ho podíem mirar amb mals ulls.
Una connotació més negativa, sí.
Totalment. Fixa't a quina connotació que aquesta setmana vosaltres dos sou els encarregats de ser Superman i Superwoman.
Molt bé, molt interessant per aprofitar aquestes rutines, no?, per aprenentatge i també per canviar una miqueta aquesta connotació que deies tu més negativa, no?, que de vegades ja has fet d'encarregat, ara me toca anar a cercar esguix, no?,
total.
Aquests clàssics. Idò, ja per concloure, perquè la gent que ens escolta, els professors, sobretot, puguin fer-se una idea de com triar aquests rols o com programar aquestes rutines, quins creus que són els punts claus a tenir en compte quan pensam que podríem associar en aquestes rutines d'aula?
Clar, primer de tot, decidir aquests rols i funcions en tot el teu grup classe. Lo mateix, que si ho fem a casa nostra, les tasques que hem de fer en el dia a dia, anem a decidir-les i estructurar-les. Aquest primer pas d'empoderar-los i que ells tinguin poder de decisió, sí, ja els fa molt més partícips i molt més responsables d'allò que faran. Segon, definir-los entre tots, perquè tu pots tenir molt clar la funció que hauria de tenir, però els alumnes potser no tant.
Clar.
Per tant, caldrà fer molt explícit què ha de fer i com, i sobretot acordar-ho entre tots i totes. Per tant, així totes podran jugar les mateixes cartes. Sí? Tercer, que siguin rols rotatius o funcions rotatives. ¿Vale? I així com una rutina pot generar eficàcia, també pot generar desmotivació si és molt, molt sistemàtica. Per tant, jo sóc molt fan de la creativitat i la aleatorialitat. Sí? Per tant, puntualment, canvi algun aspecte, no canvis tota l'estructura perquè perdries sentit, però alguna de les fases, canvies ordre, prepara una sorpresa, prepara un cofre, prepara una tasca o activitat diferent, sí, per trencar, perquè sàpiguen que dins de sa base també hi poden haver alteracions. Això li donarà molta més fluïdesa i interès a totes les nostres alumnes.
Molt bé, un tema molt interessant. Moltes gràcies, Bruno, per venir, com sempre, no venim en manual, amb propostes educatives, i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte.
Un plaer.
Avui en dia, pares i mares, a més de criar els seus fills, s'esforcen en donar-los les màximes possibilitats a nivell acadèmic i també en cobrir les seves necessitats emocionals i reforçar la seva autoestima. Però avui ens volem plantejar, se'ls ensenya a conviure? És un tema que ha sortit les darreres setmanes en el programa i avui volem parlar-ne amb pares i mares que tenen fills i filles de diferents edats. Saludant Jana, Noelia, bon dia.
Hola, bon dia.
En Antoni.
Hola, bon dia.
Na Lida.
Buenos días.
Na Malén.
Bon dia.
En César.
Hola.
I na Leni.
Bon dia.
I també comptem amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó, que treballa habitualment amb adolescents i les seves famílies i que és habitual a les tertúlies amb joves, amb pares. Com estàs, Magdalena?
Molt bé. Super repte de tertúlia.
Molt bé, sí, sí. Duim darrerament unes tertúlies molt intenses. Anem a començar per definir, Magdalena, què vol dir conviure? A què ens referim?
Jo he cercat en el diccionari i diu que conviure és viure amb algú. Vale? Això, així, a simple vista. Però, clar, què significa viure amb? Viure amb és distint de sobreviure amb. Vale? Jo crec que això és un aspecte clau, perquè què és viure i tenir una vida que has viscut? Aquí donaria per reflexionar molt, no? Però una de les primeres coses és compartir alegries i penes, no? I, a més, en direccions bidireccionals. No només d'un cap a l'altre, no? Uh-huh. És compartir moltes coses. Si no, realment, la vida que has tingut pot ser un poc més de sobreviure, no? Uh-huh. I després també, òbviament, és compartir objectius, compartir vivències...
Responsabilitats?
Compartir responsabilitats, òbviament.
Molt bé. Ara faré una pregunta i només heu de contestar sí o no, en el mateix temps. Penseu que ensenyem als nostres fills a conviure?
No.
Sí.
Lo intentamos.
Només han contestat dues sí. persones.
És que lo intentamos.
Con ho intentam, éxito, sí, no. Bé, anem a seguir parlant,
Nido. Ho intentam.
Tendim sempre a prioritzar els fills i ens costa un poquet o ens sentim culpables si practicam s'autocura, és a dir, cuidar-nos nosaltres mateixos. Què penseu sobre això?
Yo creo que llega una edad que ya por supervivencia mental tienes que empezarte a cuidar tú mismo, porque es que si no estás...
Però, en general, penseu que tendim a prioritzar els fills?
Sí, jo penso que sí.
En la primera parte más infantil, sí, pero ahora yo con 14 años el mayor ya quiero tener un poco más de mi espacio. Es que...
Pues yo incluso en set primer senina.
Jo penso que, en general, sí, passant pena, volen que tot els hi surti bé, els aprioritzem abans de nosaltres, però el que diu una Lida és vera, per salut mental necessitem el nostre espai de parella o no parella, de lo que sigui, i necessitem deslligar un poquet.
Però hi ha vegades culpabilitat per dedicar-se temps a un mateix?
No, satisfacció. Eso es lo que yo pretendo y busco.
Estic d'acord amb ella, satisfacció.
Satisfacció.
Sí, pero yo...
O sea, alimentado está mi hijo con un sí. techo y todo. O sea, no lo prioritario le cubro, pero...
Claro, quiero desligar, pero cuando desligo siento culpabilidad.
No, ninguna.
Eso es lo que me pasa.
Eso hay que trabajarlo.
Yo directamente no desligo.
En el cas de Namalén segueix molt unido.
Jo penso que són els nostres fills i són la nostra responsabilitat i són els hem fet nosaltres. Són la nostra, entre cometes, culpa. I són per culpa, entre cometes, ja ho dic, no? Supercontenta, evidentment, no? Però és la nostra culpa que estiguin aquí. Per tant, per mi són la nostra pròpia prioritat. El veure que si nosaltres no estem bé, és difícil transmetre'ls un bon estar, no? Per tant, la nostra prioritat també hauria de ser nosaltres mateixos.
Jo penso també que els hem de fer d'escoltar un poquet. Això sempre ho diu una Margarita, no? Perquè a vegades, en el meu cas, mos diuen, no passeu pena, estarem bé, disfruteu vosaltres, desconnectau... Això que dèiem d'aquest sentiment de culpa que tenia, jo penso, és que els he de fer cas, perquè no, és vera, que estaran bé.
De malent, riu.
Sí, a mi això me passava.
S'han d'escoltar.
És que la mia no me dice les coses. Ah.
No.
Bé, Magdalena, bé, en general aquí, excepte la Lida, que ho té com a molt assumit.
No, o sea, yo cuando era pequeño y tenía un niño de teta, pues entonces sí que pasaba pena, ay, tendrá hambre, un marrón a quien se lo dejaba, porque... Pero es que ya hay que intentar soltar y además decir, mira, mi hijo ha sido mi prioridad y mi mayor reto, pero nosotras tenemos que empezar a recuperar una vida individual. Es necesario.
Es molt freqüent, lo de gent que no... Bueno, que viu en funció única i exclusivament dels fills. òbviament són els fills i, claro. I és important cuidar-los.
Sí, sí, sí.
Però sí, a la pràctica jo m'hi trobo molta de gent.
Que costa que se dediquin temps a ells mateixos o que tot ho fan en funció del que desitgen o el que necessiten els fills.
Tal qual. Que tota la seva vida, tingui l'edat que tinguin els fills, gira entorn als fills.
Però potser hi ha gent que tota la vida ha fet això sí. I no s'ha dedicat a els fills i no s'ha plantejat una altra cosa i això ha de canviar.
Pero llega un punto que cambia, o sea, es una especie de... Es, de verdad, puede ser como muy mamá pato, pero hay un punto que tienes que hacer un roto y decir, tengo que mirar por mí. Bueno, lo harás tú, estés tranquila, lo harás. Vale,
yo
confía en la fuerza.
Yo estic molt unida a la meva filla i nosaltres no passem bé juntes. I aquí, la veritat, és que jo no me vull separar d'ella ni ella d'allò. I per què l'he de fer?
Molt bé, perquè estem escoltant aquí diferents opinions, que és l'interessant, no?, tenir una diversitat de casos.
És que, clar, una cosa és superar-se efectivament, claro. ¿Vale? Afectivamente, no efectivamente, i l'altra és deixar espai a la responsabilitat i a que els fills assumesquin a la vegada llibertat no. I responsabilitats.
Clar, no m'ho parlar d'aquest tema, que en el final estàvem parlant d'una miqueta d'educar en convivència. I moltes vegades quan parlem de convivència i responsabilitat pareix que ho reduïm únicament a tasques de sa casa, no? Que facin recollir sa taula, posin sa roba a rentar, però què suposa conviure més enllà de tot això, Magdalena? Perquè hi ha també normes de convivència, intimitat...
Clar, hi ha tema de renous,
per
no?
exemple.
Qui se'n preocupa per no despertar l'altre? Mm-hmm. Això és conviure, no? Mm-hmm. Hi ha un tema de, jo què sé, quantes fills té de 8 anys i té carnet de cotxe, qui ha acompanyat fins ara, qui acompanya a partir d'ara.
Exacte.
Hi ha temes de qui fa la compra, qui du el pes especialment de l'aigua, o si cridam a qualcú. No sé, conviure són moltíssimes coses. I també n'hi ha un altre molt important, que és qui xerra, qui escolta. Mm-hmm. Perquè... supos que per un tema de passar d'un extrem a l'altre, que se mos dona molt bé en els humans, antes nosaltres enyoràvem a lo millor que mos escoltassin i ara a lo millor seguim enyorant que mos escoltin perquè mos passant
no?
la vida exacte, perquè mos passant la vida escoltant els fills, però a lo millor també estaria bé que fos més bidireccional, no?
I penseu que les responsabilitats que se demanen en els fills se corresponen en les seves capacitats? Amb el que podríem fer. És a dir, quan tu li demanes al teu fill una tasca quan té 14 anys, moltes vegades hi ha pares que tenen poc que cuinin o que posin la rentadora, pensant que realment els hi demanam el que podrien arribar a fer o que anam per davall moltes vegades?
Anam molt per
anam
davall.
Anam un poc per
no,
davall.
No, no, i quan vamos en su nivel y no lo hacen o no lo saben hacer o no lo quieren hacer, entran las frustraciones de tienes 14 años, esto lo tendrías que saber hacer.
O moltes clar. Vegades assumim nosaltres també, no? Sí.
Clar, ho hem assumit sí. I clar, no deixar-nos espai perquè ho puguin aprendre.
No, no,
I
yo el otro
important.
Día lo hice, te lo digo. Sí. No sé tender, tiende, no te preocupes. Cuando aprendas a ver que las pinzas se quedan marcadas en tu camiseta preferida, ya irás aprendiendo, o sea, no todo tiene que ser correctivo. Tienes que aprender.
I de totes maneres, els hi fem fer coses també que són de més grans, penjó, d'anar tots sols a casa, de classe, de tornar al vespre tard, de deixar-los tots sols a cases...
Potser som un poc contradictoris,
sí.
Segons quines
sí.
coses...
Sí. Ai, no te facis... Bueno, un ou frit és que fa molt de mal si crema. Però no te facis un pot de pasta bullida perquè ets molt gran, molt petit, però no t'has de quedar tot sol i t'has de fer dinar. Sí.
Com, o millor esperes que jo arribi o coses d'aquestes.
O te donem el mòbil amb 10 anys, sí, sí, per exemple, sí. I després no te deixem posar una rentadora que és bastant més fàcil d'usar que molt de mòbils,
sí.
No?
I tiene también para, así, como...
Pantallita.
¿Eh? Tiene pantallita digital. Sí, sí, no. O sea, es una pasada, es como el móvil.
I després també vos vull demanar si aquestes tasques o responsabilitats evolucionen de forma gradual per conviure una casa o arriba un punt en què s'estanquen i d'aquí no, ja no evolucionen més. I ens quedam en bé, fan el llit, posen a rentavaixelles i tenen 14, 16, 18, 20 i seguim igual.
La meva és que ara està en una edat que és que no vol responsabilitat. No vol créixer perquè no vol assumir la responsabilitat de ser gran. Mm.
Yo fracaso si con 20 años hace lo mismo que le pido con 14. Sería un fracaso para mí.
Seria un fracàs, estic completament d'acord, però si és un fracàs és perquè nosaltres no ho feim no els hi donem l'espai, els hi hem de donar progressivament l'espai.
I com poden ser objectius? És difícil, no?, perquè fan els drets i responsabilitats que han de tenir les persones que conviuen en una casa.
Uf, difícil. Però jo crec que hi ha un parell de coses, no? La primera, si quan té 16 anys pensam, uau, ara el seu nivell d'intel·ligència ja probablement en els 14-16 ja creix relativament poc, ¿vale? Vol dir que està en el tope. Una altra cosa és que tingui la sabidoria, la informació que pot tenir més endavant, ¿vale? Però la intel·ligència ja està bastant alta, així que pot aprendre a fer moltes coses, ¿vale? ¿Vale? Si en els 16-14 anys no fa això, com me planteig que seran els 30? Perquè si en els 30 encara vivim junts, a lo millor hem d'aprendre a negociar coses ara, no? Crec que aquesta és la clau, que anem pensant que probablement conviurem durant molt de temps. Això per un costat. I per l'altre, com conviurà amb una parella.
Lo que passa que és que li donen massa fàcil. És a dir, ell sap on fer tot. Perquè és que jo no dubto que la meva sàpiga fer-lo tot. Lo que passa que li donen masticat.
Però així aquí, potser el problema és que no estem aprenent a prendre decisions amb equip. Vull dir, potser no estan veient la família com un equip, sinó que l'estan veient com nosaltres donem i ells reben. I quan el nen té un any, és lògic.
Jo penso que també és important que se posin en el lloc de l'altre. És a dir, dels membres de la família.
Sí, senyor.
Que ells siguin conscients de cadascú quin lloc té i dir, ostres, i d'aquí que també sortir d'ells, perquè per ells sortirà de no fer-ho.
Però els pares plantejam les nostres necessitats perquè ells les sàpiguen, perquè a vegades els joves no s'aturen a pensar-hi perquè potser els pares tampoc els hi transmetem quines són les nostres necessitats, perquè nosaltres també tindrem necessitats de descansar. A vegades no deim res i de sobte arribam enfadats, perquè pegam un crit perquè tot allò està i no saben on els ve, no?
Sí, home, la qüestió és anar explicant el que s'ha de fer per conviure amb qualcú, no? Que les coses bàsiques, importants o necessàries perquè la convivència sigui favorable.
Tienen que hacer lo que hacemos nosotros, porque sepan que cuesta limpiar, cuesta doblar la ropa, cuesta planchar porque hace mucho calor. Es que tienen que hacer lo que nosotros hacemos, porque entonces nos entenderán, nos verán, que no nos ven.
Pero yo creo, en mi caso, que ellos saben lo que tienen que hacer. Van aprendiendo con los tiempos, con los años. Pero a medida que van siendo más grandes, como van teniendo otras responsabilidades, estudio, trabajo, en mi caso, de la niña, claro, ahora estudia y trabaja. Entonces ahora no puedo hacer mucho en casa. Ah, no, yo no he comido en casa, hoy no me toca lavar los platos.
Pero tú también, los pares también fan feina, claro, y a veces también estudian.
Pero que lo sabe hacer.
Creo que hay una cosa muy importante, y es enseñarlos a mirar esa cara. A l'altre, igual que intuïtivament, no? Tens un familiar, mires a sa cara per veure si està cansat, si tal, no? Crec que és una cosa que s'ha de treballar, no? Veure si els pares avui estan cansats
bueno,
i avui...
Los adolescentes están siempre cansados, más que los padres, ¿eh?
Bueno, eso es por el metabolismo de crecimiento, que eso también agota, pero...
I com podríem, però, ensenyar empatia i agraïment des de que són petits? Perquè jo no sé si a vegades a la societat tot actual ens centrem un poc més en la competitivitat i si individualisme, i també a vegades hi ha poc com a fomentar aquests valors perquè pugui ser foment de la debilitat o la vulnerabilitat, si ets una persona que sempre està pensant en els altres.
Difícil, eh? Això requereix 20 capítols. Anem a veure.
Esos valores en mi colegio sí que se transmiten mucho. Eso de la comunidad educativa, ¿eh?
S'empatís, però des de casa, com ho poden treballar?
Hombre, lo primer, ensenyar-los a dir gràcies. Crec que això és molt important. Lo siguiente, tot d'una que qualcú els fa un favor, fer-los veure que qualcú els ha fet un favor. I xerrar molt amb ells de que un favor és un favor i no és una obligació, perquè jo el que veig amb els adolescents és que sempre consideren, sempre no, però n'hi ha molts que consideren que si t'ha fet aquest favor és perquè espera que alguna cosa canvi. I clar, en el final, així és molt difícil que tinguin empatia. No sé si m'explic. I això és un tema que s'ha de conversar molt.
T'he posat un like, posa'n tu un like a mi també, no?
Sí, però no va d'això.
No, ja.
Però els pares, quan vos donaven els fills, no és perquè estigueu... Bueno, no sé, dic jo, no? Vull dir, és un tema d'aprendre a rebre i aprendre a donar i aprendre a agrair tot el que s'està fent per jo, perquè són, de veres, són una generació que ho té molt difícil, però també és una generació que ha rebut moltíssim i que diuen molt poques vegades gràcies.
Y que reciben todo.
Sí.
No hay muchas restricciones de juguetes, de acceso a todo. Entonces, les damos todo lo que quieren y no saben que eso ha supuesto un sacrificio porque lo han tenido siempre.
No
que
valoren. No,
no lo valoran.
Porque donen per fet, que es natural,
es això. Es que hay que empezar un poco la cultura también del no. Pues clar, no.
Però no ho valoren també.
Lo puedo pagar, sí, pero no.
No valoren els perquè no els hem ensenyat tampoc precisament aquests valors, no?
Primer es xerraron molt amb ells. Si mos fas... Clar, a lo millor me sap greu dir-li, tio, que no m'has dit gràcies. Pot ser, però fer-li veure, ostres, que mires la predina com s'ha esforçat en fer-te dinar tan bo que més t'agrada a tu i no és que més li agrada a ella, sí. Per exemple, no? Ai, gràcies, és vera, tal. Primer xerrar-ne i després també ensenyar-los a ells a fer coses, perquè el que deia en César, fins que un no ho fa,
no
se'n dona compte de l'esforç que suposa.
Exactament.
I, clar, ara parlaven d'ensenyar empatia, d'ensenyar agraïment des de que som petits. Però com ho trobem amb adolescents? En casos tots aquí teniu fills adolescents. Si fins ara la família s'ha plantejat com un sistema en el que els pares són generalment els que ho fan tot, o quasi tot, i els elogis que reben, que podrien dir que no és el cas de tothom, però hi ha molt de casos que funcionen així a la societat actual. Clar, com se replanteja en aquestes edats, amb un elot de 15, 16, 17 anys?
Bueno, hi ha una cosa que jo crec que se podria potenciar molt i és el voluntariat. El voluntariat de veure gent que té unes realitats distintes, no? Jo me'n record quan vaig anar a un voluntariat que era un centre d'acollida, jolín, dues situacions molt distintes de les que tens tu. És vera que no sempre per edat s'hi pot anar, però tot d'una que se pugui, vamos. Crec que és una cosa molt important.
Sí, te canvia la perspectiva, no?
Totalment, perquè veus gent, a lo millor de la teva edat, que està en una situació molt distinta. O voluntariats a llars de gent major, també veure gent que està tota sola, no? Ostres, jo estic acompanyat contínuament.
Sí, tocar el coret, que he dit jo, no? Tocar un poquet el coret i fer-los conscients de que no totes les realitats són igual.
I després també fer feina, crec que és molt important. O sigui, que feina, que vol dir una feina en contracte...
A partir de 13 anys, no?
Sí, però que feina també pot ser fer una classe de repàs, no tens perquè tenir 16 anys, ni siquiera, no? O sigui, guanyar-se els dobbers, que no tinguin barra lliure. No vol dir que no puguin tenir dobbers, però a lo millor si té més d'una certa quantitat està bé que la tingui per quan estudiï. I perquè així com a mínim valores el que te costa fer les coses.
És un poc una dosi de realitat, també, no? De la realitat que hi ha més enllà de la teva bimbolla a casa teva, perquè el món, quan tu surtis, no te podràs gastar tot el que guanyis en capricis, per exemple, no tindràs algú que te fa totes les tasques de casa teva.
Jo tenia una lota, una alumna, que contínuament se'n volia anar de casa seva i, bueno, li vaig proposar a sa mare fer un canvi i en lloc de dir-li tot el rato que no, perquè no la vaig preparada, és que realment no hi estava, i de vàrem dir, vale, anem a investigar. Tot d'una que va veure el que valien les cases. Claro. El tamany de la casa desitjada per ella va deixar de tenir jardí, va deixar de tenir tres plantes, i va dir, uau, me quedo en casa.
Clar, i també el que comentàvem, a part, ara que ve el tema de l'emancipació, el que han comentat altres tertúlies és que haurem de viure molt de temps amb fills adults. Clar, com ho fem per canviar també a una relació horitzontal, és a dir, que no hi hagi aquesta jerarquia, no només a nivell de llibertat, d'entri, vull quan me dóna la gana, sinó també a nivell de responsabilitats. A més, sempre hi haurà rol entre pares i fills, no? Però si tu convius amb un fill adult de 25, 27, 28 anys, aquell fill haurà de conviure i no podrà ser tu sempre el pare que ho fa tot.
Jo crec que aquí és important anar creixent poc a poc, no? O sigui, però això no comença quan un té 29 anys no. I el pare ja està agotat o se posa malalt o el que sigui, no? Que de vegades passa això. No, això és una cosa que hauria de començar des que el nen és petit, va assumint noves responsabilitats. O sigui, perquè tens aprenentatges acadèmics, que fantàstic, i tens aprenentatges de sa vida. I en realitat, si mos ho plantegem, com que l'estem ensenyant a viure, així no mos sentim altres culpables, que de vegades és el que mos atura.
Para los que llegamos tarde, que la infancia ya se nos ha pasado, estamos intentando arreglarlo en la adolescencia, para que con 25 no me encuentre el marrón que me pueda encontrar, porque claro, ha sido así.
No hem arribat a conclusions, una miqueta, sobre en què us quedau després d'aquesta tertúlia sobre educar en convivència. Vinga.
Que tinc que fer lo millor.
Jo crec que és important posar-se a la pell de l'altre.
Simpatia, no?
Que hi ha esperança.
Molt bé, Ida, molt bé.
Que conviure no només són les feines de la casa,
que sí, no, dur-te'n en el seu primer festival, en el seu primer concert, acompanyant-lo en el cine, xerrar amb ell de Sarlota, o de Sarlota, o de Sex, o...
O que te vingui a deixar a casa feina,
mamà,
també.
Mare, m'acompanyes aquí, o anem allà, o tot... Anem a comprar roba, sí, sí. Anar de braçet pel carrer, saps? Que t'agafin per l'espatlla com si fossis la seva lota, com que ja són més alts que jo. Però que tot això és acompanyament també, també és convivència.
Hablarles, hablarles,
sí,
hablarles.
Sí, i també.
Sin ser... su col·lega, però tampoc sí, sin ser autoritario. Buscar un punto medio.
Qué difícil.
Xerrar molt, com diu ell, sí, però també escoltar-los molt. Sí. I ha de donar, han de tenir confiança.
O almenys que ho sembli.
Sí. No, sí,
cuidar les cares i el llenguatge no verbal, que se nos nota. Sí.
Fer coses que els agradin a ells, sí, amb ells. Fer sí, coses com us agradin a nosaltres, amb ells.
Amb ells.
O sigui, aprofitar, que, no, que tot sigui aquests, empatia en les dues direccions. Sí.
Molt bé, ens quedem amb aquesta idea també de bidireccional, no? Que sí, de vegades entenem una miqueta com es respecta només unilateral cap a l'infant o jove, però també, no?, és important cuidar-nos a nosaltres mateixos i que hi hagi el respecte també, fent una miqueta, no?, la conclusió del que comentàvem. Molt intensa aquesta tertúlia. Anem a fer una petita pausa i tornem amb més continguts.
Letres Ràdio és diversió. Vine a gaudir de la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
I ara arriba el nostre espai juvenil, on avui no només hi haurà joves, hi haurà també pares, eh? Que sí, Eduard, i mares.
Efectivament. I és perquè volem fer, el que volem fer és un test, per saber com reaccionen diverses generacions davant diferents situacions.
Molt bé, i per això tenim aquí a pares i mares. Hola!
Hola!
I també adolescents i preadolescents a partir dels 12 anys. Hola!
Hola!
Yo digo hola también.
Dori, tu no ets adolescent encara. Bé, Eduard, què han de fer, nen, conta?
Idò, mos han de donar arguments o dir en què pensau lo més ràpid possible.
D'acord.
És a dir, mos amollam una situació i heu de contestar, ja sigui un argument o sigui, he pensat això.
D'acord, estàs preparat. Començam amb aspectes tecnològics, que aquí els pares venga, diuen que saben molt de tecnologia, no?
Moltíssim. Bueno, una cosa...
Moltíssimos.
Exacte.
Vinga, ens heu de dir que sentiu, uns quants representants de cada grup, quan...
Estau pujant una story i vos entra una notificació. Li donau sense voler i se vos esborra tota la story.
Ah, oh, pànic!
Vos ha passat, pares?
En sa feinada queda una història.
Per això jo me'n vaig, descarreg sa història abans de penjar-la.
Toma.
Mira, Nathori, com ho sabia. Vos ha passat per aquí en Lots.
No tengo móvil.
No té mòbil per aquí.
Pero cuando te sales, se queda cargando, no se te quita del todo.
A vegades se lleva.
Y a vegades que sí. Te queden negre. Sí.
Bé, falten notificacions.
Veig que els pares estan posats, Vinga, més coses.
Quan els vostres pares o els vostres fills vos segueixen a xarxes socials.
Què trobau per aquí?
Por suerte no lo sé.
Clar, tampoc no té mòbil ni xarxes, però allà...
A mi, de hecho, m'ha pasado y es God. Está bien.
T'agrada.
Ah. Vale.
Venga.
Bueno.
Yo no. Sí, nosotros no seguimos.
Ah, sí, nos seguimos.
Y le doy like
y nos
todo.
Tenemos en mejores amigos.
En mejores.
Venga, un altre.
Vinga, més.
Els àudios de 5 minuts de WhatsApp.
A qui li agraden?
Per dos... és mel. Sobretot de les sàvies.
I jo posaria per una i medio, perquè dos a vegades no l'entenc. No. A dos, qui ho passa a dos és difícil. Lent, no. Ha de ser algú que xerri molt lent.
Sí, això. Ah.
Val, i seguint en la temàtica d'àudios, estàu gravant un àudio i se vos esborra.
Oh.
Sí que ha passat, això.
I no un àudio de... Hola, bon dia, sí, molt bé. No, estàs contant dos minuts d'àudio i pum, se t'esborra tot. Què feis? Ho tornau a fer, ho deixau córrer?
Allò me passa al revés. Jo començo un dut dos minuts i no, ha quedat malament. Pum, tot començarà. No.
Clar,
així, jo som massoca. Jo...
Aquí ve la pregunta. Qui d'aquí heu de dir jo? Rescolta els àudios que ha enviat.
Jo.
Algú no ho fa?
Jo.
Ah,
que són molt llargos.
Clar, tu fas patir en els altres, però no pateixes el teu, eh?
Vinga, més coses tecnològiques.
Cercar el mòbil per tota sa casa, provar a telefonar-vos i resulta que el teniu en silenci.
Sempre.
Jo sempre. Jo el tenc en silenci,
sempre.
I no el trobeu?
No el trobeu.
No. Vos
però
passen
en
l'aplicació.
En l'aplicació de rellotge el trobes.
N'adoris una tecnològica.
Sí, l'alarma.
Està molt posada.
No. Que va.
Jo el meu fill petit el cerca per totes a casa. Ja te'l cercaré jo, mama, i va cercant per totes a casa.
Mira, aquesta estic segur que no podràs dir el mateix, Dori. Vinga. Perquè és cercar el mòbil mentre et xerrau per telèfon amb el mòbil i adonar-vos que el teniu a la mà. Ai,
a qui li ha passat?
A mi.
Cal que pic. Sí. Cal que pic.
També.
I com reaccionau? Vergonya, aquí no ha passat res...
Jo dissimul,
Mi otro móvil.
Diu, no, ja l'he encontrat.
Us passa, començau a tocar butxaques, no? Vinga, anem ara... Ja veig que la tecnologia està molt igualats. Els pares fa uns anys se deia que no estaven massa posats en tecnologia, que hi havia molt d'abisme, però jo veig que aquí la cosa està bastant igualada.
Els joves, hem d'espavilar, que si no mos cuia, no?
Ja deixa de ser el vostre món exclusiu.
Sí.
Vinga, coses que passen a casa i a menys quan les viviu.
Aixecar-se prest un diumenge.
Aprofitar el dia o tortura innecessària?
Pronto. Aprofitar el dia.
Ah, jo me'n vaig en el gis un altre.
A què hora és pronto?
Bona pregunta.
Efectivament, perquè un diumenge pres poden ser les 12.
Clar.
Depèn de la persona.
Vinga, més cosetes.
Mirar una sèrie en família i que algú s'adormi. Sou des que s'adormen o des que diuen, jolín, ja t'ha dormit.
De les dues aquí, què feu? Sou des que vos dormiu?
De les que no s'adormen.
Depèn de la sèrie.
Jo no m'adono.
Jo m'adono i després, el dia següent, quan torna a empolar el capítol 2, els demana, però què ha passat?
Te deixen veure el resum.
Tu ets el que fa pausar el capítol, explicar tot el capítol i després donar play.
Clar. I en el capítol 2 m'ho torno a dormir.
Jo pitjor. Veig la pel·lícula i m'adono que mires la pel·lícula i quan acaba la pel·lícula, que està a punt d'acabar, ja m'ha després dic, sí, mira això, faig sentosa com si hagués vist la pel·lícula sencera.
Clar, això passa molt, que quan te diuen t'estàs quedant adormit i tu no.
Ara, alerta, perquè amb aquesta pot haver molta discòrdia.
Amem.
Quan s'acaba el paper de vàter i ningú el canvia. Sou des que ho canvieu, sou des que ho deixeu allà, què feis?
Jo sóc la que crida.
Nunca passa.
Jo hi passo.
Nunca passa.
No. Solo canvia.
Hay alguien que siempre la cambia.
Però no ets tu aquest algú, no?
No.
Aquest algú tan impersonal.
Jo reconeixo que jo sóc el que ho canvia.
Molt bé, Eduard.
Tinc una col·lecció de rotllos de paper de vàter. No, ens vaig reciclant, però podria fer una col·lecció.
Però és amb interès, no? Per quedar-te després...
No, reciclats a tirar-te.
Jo el deix damunt la tapa.
Para que se vea.
Que se vegi.
Jo sóc la que crida.
Però el tornen de deixar en el mateix lloc.
Jo sóc la que crida. Qui és que s'ha acabat el paper de vàter i no l'ha canviat?
I surt ja són els culpables o no?
No.
Jo ten dies, eh?
Ara,
segons jo soc culpable i innocente.
Una altra situació que provoca molta discòrdia. Que algú posi una alarma cada 5 minuts per aixecar-se. I què sou? Des que posen una alarma... Ai 5, ai 10, ai 4,
no,
o des que han de patir.
Jo no, de les que, madre mía, mi madre mía. 5 alarmas. Porque me levanto muy pronto. Me levanto a las 5 menos 20, claro.
Y claro.
Y yo alargo hasta las 5 y cuarto con 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más.
Y el gusto que da eso, ¿eh?
Yo tengo de 10 a 11 cada 5 minutos.
Però la primera alarma l'apago i ja està.
Ah, d'acord. Ho feis molt, pels pares, per aquí això, no?
No. Sí, sí. Jo la posposo.
La vas posposant? No, jo no. I algun dia passa que la posposes i no l'escoltes, o penses que en veu només i...
Un desastre.
Vinga, i això darrere d'aquestes de casa?
Trobar-se el bric de llet o de suc buit dins la gelera.
Això, guerra.
Qui l'ha deixat? Un culet encara és pitjor.
Exacte.
Qui ho fa? Perquè... Qui ho fan, això?
Jo.
La mato.
Vinga, anem a coses de fora de casa. Eh? Veig aquí... Què vos passa, Sara i Malen, que estàveu discutint?
Que diu que ella no. No, perquè va de doña perfecta de que lo cambie i que va, si lo deja i després echa la culpa a los demás.
Vamos de fuera.
Sí. Que ya la nevera de agua,
allà
eh?
Allà
paz. Allà llena sola.
Que això és per unir generacions, eh?
El meu pla maligne de, en veritat, fer que les generacions se separin està funcionant. Uah.
De totes formes, és curiós la relativitat, no?, amb això, perquè hi ha pares que evidentment ja ho tiren i hi ha lots que defensen que aquell culet val la pena guardar-ho a la gelera. Això...
Clar, perquè si algú se vol fer un terç de tassó de llet, també.
També, també. Vinga, coses de fora de casa, anem ja a la ronda final. Vinga.
Xerrar amb l'altaveu dins l'autobús.
Aquesta gent que xerra en l'altaveu dins l'autobús, què trobeu?
Això és un pecat.
És una tortura.
Me rebenta, sí. Per favor. Sí.
I els al·lots ho feis, això, no?
No. No. Menos depende, mal. Si no se escucha nada y lo pongo bajito, pero sí.
Però ho fas perquè no l'escoltes, no, sí. No perquè t'agrada compartir la conversa amb tothom.
No.
D'acord. Ho donem per satisfactori. Seguim, seguim.
Què feis si, just quan arribeu a l'aturada de l'autobús, veus com passa davant dels vostres nassos?
Uf.
Què feis? Correu?
Passava molt de pits.
Deixa, ah, vinga,
vos
un altre.
Jo és que fa molt d'anys que no vaig amb...
Que fa molt d'anys, però esper, jo esperaria.
Jo quan era jove arrencava a córrer fins a la següent aturada. Arribava tot...
O esperava el següent semàfor i li posava cara de cachorrito i el conductor ha dit...
No obri, no obri.
No obri, no obri. Ho he provat i no obri.
Bé.
Jo
quan provava
no
funcionava
la carita de pena, eh?
Sí, alguna vegada, poques.
Tot depèn de
la situació. Per aquí en Joel diu que si vas amb nins funciona millor. Bé, sí, ho tenim en compte.
Jo no vull amb vos.
No té problemes.
Més.
Creuar-vos
però
amb
un moment, algú... no havies dit que xerraves amb el bus en saltabou?
Ido una vez.
No va donar temps.
Creuar-vos amb algú en un passadís i que tots dos vos mogueu cap al mateix costat i després un altre pic cap al mateix i cap al mateix... Què feis? Posau cara de...
Hem fet una mint nou, una amiga.
Depèn de...
Patada voladora. No, és broma. És broma. Res, te'n rius, perquè és que has de fer, no?
Se te queda aquella cara...
I no us ha passat que a vegades l'altra persona us posa una cara així de com a superenfadat, amb la... Ai, fuig d'enmig.
Això, poses un somriure i ja està.
Ja creus una complicitat per la resta de la vida, amb aquella persona.
Aquest pot ser molt graciós, eh? Que algú vos saludi i no sapigueu qui és.
Ui, això me passa
sempre. Això, cada dia.
Jo puc dir una cosa. Sí. Si vaig pel carrer i no vos salut, o no duts les ueres, o...
Clar, estem...
Però no som antipàtic.
Hem de dir que estem a miopia, empitjora molt, perquè la gent ha tingut un temps per anar fent-se la idea que t'ha de saludar. Quan algú te brota com un xampinyó perquè no l'has dit... És com a sobte. Digues, Joan, en Joel crec que vol dir un truc.
Hay un truco, ¿vale? Que tú le preguntas el nombre, ¿vale? Y dice, Manolo. Ya, Manolo, pero ¿qué más? Que no me acuerdo del apellido. Ah, sí, Manolo Pérez. Ah, ok, ya está.
Clar, i quedes com que
aquest
no te'n recordaves.
Aquest truc no
te'l
vaig dir jo,
va agafant les estratègies d'octom i se les fa seves.
Jo fins i tot...
No, jo puc dir que sóc molt sincera. M'aquest mirant i et perdona. Tens la memòria fatal, qui ets? I m'hi queda igual.
Jo tot el contrari, sóc capaç de seguir la conversació. I després, quan ja se n'ha anat la persona, comença a rodar el cap. Qui era? Però sóc capaç de seguir la conversació.
Ah, això és prou, eh?
Sí, és prou.
No, i a més que saps que aquesta persona t'ho ha xerrat abans i dius, és que la conec segur,
però no caus.
No.
El pitjor no és recordar-te dels noms, no recordar absolutament de res d'aquella persona.
No situar-la, no sabrà.
Bé, vinga, més.
Intentar obrir una porta i equivocar-vos entre empenya i estirar.
Això és un clàssic.
Dentro, Romerales.
És el mateix.
No, jo el que m'ha passat és que
empeny tan fort que com sigui, que la fa irreversible. O sigui...
No, Dori fa un pot de por entre això i les patades voladores. Sí.
Les bisagres se tornen...
Les bisagres aquestes...
Vale, vinga. Vinga.
O que esté bloqueada.
Ah, sí?
Sí,
que
te'n
pegues així.
A universitat passa molt que dius vaig intentar entrar a sa classe i dius ai, no sé si una professora o no, intento s'obrir i primer t'equivoques entre empenya o estirar, després està tancada, després si no està tancada tu trobes que hi ha una classe plena.
Pues n'hi ha un pitjor encara, hi ha un banc que ha de pitjar un botó per entrar quan t'estava pitges i s'obri. Allà ja és doble oportunitat, entres de dins, s'ha de tancar sa porta i has de tornar a pitjar i tornes a tenir una porta, o sigui. I l'altre dia vaig fer pleno. O sigui, pum, pum, a la primera, pum, pum, a la segona. O sigui...
Bé, has d'anar practicant.
Sí.
Jo tinc molt poca força i me costa molt obrir portes. I jo el que me passa és que empeny, no s'obri, estir, no s'obri, empeny, no s'obri. I ve qualcú, me mira encara de però què fas? I obri la porta tranquil·lament.
Oh. I la porta giratòria?
Ui,
ai, temazo. Temazo.
Xerrem un altre dia.
Sí, quedar-se allà enmig de tota la tropa allà.
No, perquè...
ni avances ni res. Vinga, i la darrera, que aquesta és molt mítica.
Caure o treballar en el carrer, amb un clavegram, amb una vorera, el que sigui, i seguir caminant en dignitat com si res.
Sempre.
És a dir, feix com si no hagués passat res, borreix, pots girar, perquè la gent
mirar un moment si t'ha vist bé, algú o no.
Jo primer em vaig haver de riure i m'han rit tant que no m'ho puc aixecar. Després d'una estona ja de fer ridícul, doncs pues ja... Ja m'ho aixecam.
Jo estic tota sola. Mare meva, què ha passat? Quin desastre, un desastre.
Tu, Noelia, converses amb dos coneguts, tota sola. Elles cada una tenen el seu, la seva manera de fer les coses.
Una pirueta, ja està.
Ah, clar.
Flexiones, baile...
Clar, però això no ho fa fer tothom, tampoc.
No, tens habilitats de capoeira, saps?
Clar, tu pots dissimular i fer com un pot ninja, però la resta...
Pots dissimular i luego tens a alguien que te dice oh, no, què t'ha passat?
Que quieres callar. Que sou vosaltres dues, això, no?
Sí.
Bé, després també sempre està allò de mirar un poc cap endarrere, no m'han dit segues, dissimules...
Aquesta ja està. Jo, no, penso que sí, jo pego un bot directament, me tompo a dreta, seguis... T'ha passat... No.
Sempre te veuen, sempre hi ha algú que te
sempre hi ha algú, no?, d'alguna banda. Bé, molt bé. Què trobava? Us ha agradat aquest test?
Ah, sí, molt guai. Molt xulo.
Amb unit generacions?
No. Sí.
No. Bé. En algun cas, eh?
Sí.
Bé, quedeu-vos amb totes aquestes estratègies, excepte la patada voladora.
Sí, la patada voladora.
Aquesta la guardam per una altra...
Això era de broma.
Molt bé. Idò, respostes molt interessants. Tancam el capítol i farem una segona part.
Bien.
Yeah. Yeah.
Tres ràdios, entreteniment. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donen la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I després d'aquest test intergeneracional tan divertit que ha ocupat la part juvenil, arribant ja al final de la primera hora de programa. I ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades en criança, educació o propostes culturals que s'aduran a terme les pròximes setmanes. Començant parlant de la ponència que oferirà Jordi Llebrés, psicòleg i director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la UIP, sobre infància i pantalles en el tercer Congrés Balear sobre Salut Mental Infanto-Juvenil que organitza Amitícia el pròxim mes de novembre. Ell mateix ens ho ha explicat.
Bàsicament, la idea que intentaré desenvolupar en el tercer Congrés Balear de Salut Mental Infanto-Juvenil, que serà ara el novembre, és que les pantalles, en realitat, no són dolentes per si mateixes, no? Sinó perquè van associades bàsicament a tres coses, no? Una, que tot el que hi ha darrere les pantalles està pensat perquè se mirin tots sols, per tant, les pantalles sols són una manera d'aconseguir que els infants estiguin tots sols, i això és el que realment és perjudicial. En segon lloc, perquè les pantalles donen accés a continguts que poden ser molt desaconsellables. És com si els hi deixéssim una porta oberta a tot el món, i si estan tots sols, això és perillós. I una tercera cosa és que si estàs tot sol i estàs molt de temps mirant pantalles, deixes de fer coses. Que aquestes coses que deixes de fer realment és el problema que suposa per un bon desenvolupament infantojuvenil, no? Aquesta és bàsicament la idea que miraré d'exposar en el Congrés.
Gràcies, Jordi, per aquesta informació. I ara continuem parlant d'unes xerrades per comprendre millor les altes capacitats intel·lectuals que s'impartiran al Centre Universitari de Calvià.
Hola, Regina. Hola, amics de No Venim en Manual. Soc na Maria José Cordero, d'APSAC Mallorca, assessora i vicepresidenta. Us volia informar que dia 11 de novembre i dia 25 de novembre farem unes sessions informatives de muntar altes capacitats. Jo mateixa i en Temus Calas, que és el psicòleg. Els hi farem en el Centre Universitari de Calvià de 5:30 a 7:30. I està dirigit a famílies, estudiants de tercer, quart d'ESO, batxiller, FP, universitaris i, òbviament, docents, perquè així tots puguem saber més d'altes capacitats, entendre'ns i viure de forma més agradable. Benvinguts i apuntau-vos a la web.
Gràcies per la informació i ara seguim amb una formació dirigida a associacions de famílies. Ens ho explica Isabel Escartin, membre de l'equip tècnic de FAPA.
Dissabte 25 d'octubre, FAPA Mallorca ha organitzat una jornada formativa dirigida a juntes directives d'associacions de famílies d'alumnes. Una jornada pensada perquè vengueu totes les persones de la junta que pugueu i així tingueu l'oportunitat de fer totes les formacions en un sol dematí. Podeu triar els tallers que més s'adaptin a la vostra junta. Gestió de l'associació, gestió avançada, com millorar la comunicació en les famílies i com gestionar les relacions de l'equip de feina. Serà un espai per aprendre, compartir i fer xarxa amb altres AFA. A més, berenarem juntes i podreu venir amb els vostres fills i filles que s'ho passaran beníssim a la ludoteca. Podeu trobar més informació i fer les vostres inscripcions a fapamallorca.org. Vos esperam dissabte 25 d'octubre de 9 a 1:30 a la seu de FAPA. Veniu, que sortireu amb noves idees i energies renovades.
I avui en aquest recull afegint també propostes culturals familiars com la del còmic Nostrum. Ens ho conta Sebastià Cabot, dibuixant i secretari del clúster de còmic.
Ben aviat s'inaugura el festival Còmic Nostrum. L'inauguració tindrà lloc el proper 23 d'octubre al Casal Solleric, on presentarem el nostre programa. Podem avançar que les nostres activitats principals d'enguany se dividiran entre Palma i Inca, i que el nucli del festival tindrà lloc a l'antiga fàbrica Ramis l'últim cap de setmana de novembre. I bueno, per als més petits podem destacar que tindrem com a convidada a la directora de Cavall Fort i el Tàtano, la Mònica Struig, que farà una xerrada sobre la seva revista i també farà un taller escolar sobre Cavall Fort, junt amb el dibuixant Jaume Balaguer. I durant la fireta també tindrem un taller infantil d'en Àlex Fito, que es diu Dissenya el teu propi dimoni per Sant Antoni, i un altre taller que es diu Caminando, de la il·lustradora infantil Francesca Corso. I bueno, el 23 d'octubre tindreu tot el nostre programa a la nostra web i allà tindreu tota la informació per inscripcions, dates i llocs.
I acabam aquest recull d'iniciatives parlant d'una jornada familiar per apropar-se al món de les rondalles, que s'ha durat a terme aquest mateix cap de setmana, com ens explica na Llucia de Dinoludens.
Bon dia! Aquest cap de setmana se celebra a Inca la segona Fira Màgica de les Rondalles, a la plaça Mallorca. Hi haurà contacontes, tallers, gloses i espectacles per a tota la família. Si us agrada la literatura popular, us convidam a fer-hi una passadeta. Diumenge a les 12 en punt podeu venir a provar Iràs i no tornaràs, que és un joc de taula cooperatiu inspirat en les rondalles mallorquines i que funciona molt bé per alumnes de 6è de primària o també amb alumnat de secundària, ja que està pensat per a un públic a partir de 12 anys. En aquest joc us convidam a posar-vos a la pell d'herois i heroïnes de rondalla, com ara en Bernadet Fiderrer, Inés Pardanyeta o la filla del Sol i de la Lluna. Així que, si no teniu plans per aquest dissabte o aquest diumenge, ja ho sabeu, veniu a la Fira Màgica de les Rondalles d'Inca.
Com heu pogut escoltar, hi ha moltes iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, recordeu, avui acabam ja aquesta emissió per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim en Manual en continguts divertits per aprendre jugant el diumenge matí i també el servei a la carta.